cuidados Cash Domestic, talleres Agripesa, tenis trainer y UNED. Radio Villarreal amb el Villarreal Club de Fútbol. Protagonistes.
Amb Núria Goterris
i Sheila Gil.
Estàs a la 92.2 FM. Una 5 minuts fem repàs per l'actualitat política, tant provincial com local. Comencem parlant-los d'un succés. La Guàrdia Civil ha detès a un home com a suposat autor d'un delicte de simulació de delicte en la localitat d'Onda. L'actuació s'iniciava arrel d'una denúncia presentada en el quartel de la Guàrdia Civil de la localitat, en la que el denunciant informava que havia sofert un robatori amb intimidació mentre es trobava realitzant les tasques de càrrega i descàrrega en un establiment situat en el terme municipal de la localitat. Quan dues persones es van apropar a ell i després d'amenaçar-lo amb una navatja van aconseguir sustraure-li més de 2.000 euros. Per aquest motiu, els guàrdies civils iniciaren una investigació per esclarir els fets, comprovant que existien diverses contraindicacions en la versió del denunciant. Continuant amb les gestions, es va determinar que aquest robatori havia sigut una invenció d'aquesta persona, amb l'objectiu de rebre una compensació econòmica per part d'una companyia de seguros que tenia contractada. Per tot això, la Guàrdia Civil va procedir a la detenció d'un home de 48 anys com a suposat autor d'un delicte de simulació de delicte. La Diputació de Castelló col·labora amb la Cambra de Comerç per a ficar en marxa 63 projectes d'innovació empresarial. A més, s'està ajudant a 163 dones a crear una empresa. Aquest intens treball de promoció econòmica, que té l'aval de la Unió Europea, està finançat al 50% pel govern provincial. Aquests projectes empresarials que s'estan impulsant en la província van dirigits a augmentar la competitivitat de les pimes i autònoms de la província, així com a la millora de les oportunitats de les dones emprenedores. El diputat de promoció econòmica, Salvador Aguilella, ha assegurat que la competitivitat avui en dia passa per la innovació permanent. Per això han impulsat aquests programes enfocats a aconseguir un creixement econòmic sostenit i desenvolupar l'economia digital per obrir mercats en tot el món. Amb aquest objectiu, la Cambra ha iniciat el procés de selecció de les empreses que han presentat la sol·licitud a les convocatòries dels programes de millora de la competitivitat de les pimes i els autònoms. Repassem actualitat de diferents municipis de la província de Castelló. Ens aturem a Almassora, que avança al veïnat de la platja la participació de la Unió Europea en la pantalla verda. L'alcaldessa d'Almassora, Merche Galí, va traslladar ahir als veïns de la zona nord de la platja d'Almassora la participació de la Unió Europea en l'execució de la pantalla verda al costat del Serrallo. La primera edil va aprofitar aquesta segona reunió en la costa local per a informar a la ciutadania dels avanços en aquest projecte, per al qual Brussel·les destinarà al voltant de 300.000 euros a través de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat. La Conselleria de Medi Ambient ha comunicat a l'Ajuntament d'Almassora que al llarg del mes de setembre tindrà llest l'estudi de viabilitat i alternatives de la pantalla, al que es va comprometre el director general del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, Joan Piquer. Per la seva banda, el consistori contactarà amb els propietaris de terrenys rústics pròxims als habitatges per avançar l'adquisició de pastilles de sol. Continuem parlant d'Almassora, que adequa el paviment de les pistes de patinatge amb una inversió de 18.000 euros. El Servei Esportiu Municipal ha emprès el condicionament de les pistes municipals de patinatge en els quals realitzarà diverses intervencions sobre el paviment a fi que puguen practicar-se en la instal·lació disciplines artístiques d'aquest esport. Així mateix, el consistori delimitarà les superfícies de joc per a altres pràctiques com futbol, bàsquet i hoquei, ja que actualment l'espai opera com a pati d'esbarjo per a l'alumnat del CEIP Regina Violant. L'actuació té un pressupost de 18.000 euros i l'execució es realitzarà en diverses fases per a no interferir amb l'activitat esportiva de les pistes. Ens anem cap a Onda. L'Ajuntament d'Onda ha recordat que les penyes i entitats interessades en portar a terme la música, un acte de música en el carrer o en el pavelló Víctor Cabedo, en la propera fira, deuen presentar el model de sol·licitud que està publicat en la web Tramitació del Consistori. I és que tenen fins el proper 10 de setembre per a poder presentar aquesta sol·licitud, tal com explicava el regidor de Festes, de cara a poder organitzar i distribuir els horaris i les localitzacions. Es necessiten tenir totes les sol·licituds a l'inici del proper mes. Repassem també actualitat del nostre municipi, de la localitat de Vila-real. Comencem parlant-los de l'oposició. I és que, segons afirmen el Partit Popular, l'incompliment de PSOE i Compromís fa que els alumnes de Carles Sartou tornen a les escoles, a l'escola, en barracons. Segons afirmen des de l'oposició, des del PP, encara que els de Benlloc asseguren sempre que la construcció del nou aulari era una prioritat per a ells, des de que governen no han portat a terme la construcció del nou centre i el que van estrenar els alumnes del centre aquest any van a ser barracons. Així ho explicava el regidor del Partit Popular, Alejo Fondemora, qui ha lamentat que la realitat és que a tan sols 9 mesos de finalitzar la legislatura, els alumnes del Carlos Sartou no estrenaran un nou col·legi com els van prometre, sinó que estrenaran barracons. És un bon exemple de la gestió educativa de la Generalitat, que en aquests més de 3 anys tan sols ha vingut a Vila-real a castigar a la comunitat educativa, tal com criticava Fondemora. També et contem que la campanya Vila-real més neta, permanent durant tot l'any, s'intensifica amb motiu dels festejos en honor a la Mare de Déu de Gràcia, igual que va fer el passat mes de maig a les anteriors festes, i comptarà amb un reforç de tots els seus serveis per a garantir que la ciutat es mantinga en les millors condicions. La regidora d'Administració Local, Anna Vicens, i l'edil de proximitat, Diego Vila, han mantingut sengles reunions amb els responsables de la neteja i recollida de residus per coordinar un dispositiu especial que comptarà amb més maquinària i personal. Així està previst un reforçament dels serveis ordinaris de cap de setmana, amb un màxim de 30 persones i també s'atendran les necessitats d'esdeveniments puntuals i multitudinaris. Hi haurà equips especials destinats en exclusiva a la neteja dels carrers després de processons, concurs de paelles i empedrats, de cada acte taurí o amb pirotècnia i especialment després de les discomòbils que les penyes celebren als carrers més concorreguts, perquè els veïns, quan isquen de sa casa l'endemà, no noten la festa del dia anterior. I continuem parlant de festes. La Casa dels Mundina acollirà en els pròxims dies dues activitats per a crear consciència i promoure el respecte per la diversitat. L'exposició Mostra't i les jornades LGTBI portaran a la Casa dels Mundina el respecte per la diversitat, tal com assegurava la regidora de Joventut, Gemma Gil.
La estimar no parla de sexes, sinó que parla sobretot de sentiments. Dona igual a qui estimes. L'important és que tu et sentis bé com a persona i que la persona que tens al costat, el teu company o companya, te faci créixer. No? És una de les maneres que sempre estem parlant, també des de la Regidoria de Joventut, des del propi col·lectiu o des de la Generalitat en la Conselleria de Polítiques Inclusives. La estimar no parla de sexes.
La regidora Gil ha detallat qui formarà part d'aquestes jornades LGTBI.
Entra al risc també d'aquest moment de cooperació i d'amistat que volem fer a través d'aquestes conferències. On ens traslladem? Ens traslladem a la Casa d'Esmundina des de tota la setmana de festes, des del dilluns 3 fins al dissabte 8 de setembre, en el que farem tant un cicle de xerrades, una espècie de taula redona, sí, sí, sí. El mateix dissabte 8 de setembre, en el que ens acompanyaran, a part de els membres de les associacions, com per exemple Eva Salvador, que és la presidenta de l'associació Crisalis, que ara parlarem un poquet més sobre ella, Lorena Vilar, presidenta del col·lectiu LGTBIQ Plus Castelló, Yolanda Menero, psicòloga, i José Bellés, del col·lectiu LGTBI, com és Queerfest Zero. És a dir, a part d'aquesta interessant taula redona plena de professionals, caràcter institucional ens acompanyarà també el secretari autonòmic Alberto Ibáñez, l'alcalde i jo com a regidora de l'àrea, per a poder debatir i conèixer més a fons aquest sistema aquest tema. Qui són els membres que col·laboren en l'exposició que ens acompanyarà al llarg de tota aquesta setmana? És l'associació Crisalis, que és una associació d'àmbit nacional de famílies amb fills i filles transsexuals. Se va crear o va néixer en el 2013 i el seu objectiu és visibilitzar, defendre, promoure i difondre els drets de la infantesa i adolescència transsexuals. A part també tenim, i sobretot ja jugant en el terreno de casa, l'associació LGTBIQ Plus de Castelló.
Finalment, des del col·lectiu LGTBI expliquen la importància de realitzar aquestes jornades, així com l'exposició. És Soraya Porta la que s'ha encarregat d'explicar-ho.
Toda la problemática que hay sobre el tema LGTBI, inclusivo el mío propio, que soy yo una mujer trans, donde las familias deberían de ser una piña y apoyar y arropar a ese hijo o hija. Y entonces las cosas es normal, es un asunto normal, está reconocido, está cuidado por médicos, no hay ningún tipo de estereotipo fuera de la familia. Entonces hay que dar a conocer que esto ocurre y en toda familia existe, nunca sabes cuándo te puede tocar, pero no es ningún tipo de problema fuera de la sociedad. Lo que pasa es que esta sociedad donde vivimos está muy estereotipada, es binaria y no deja razón a ser de otra manera. Entonces, eso es lo que queremos dar a entender, de que no pasa nada, es una normativa, es una cosa normal y hay que darla a entender así.
Arribem a la 1:10 del migdia. Punt i final a aquest informatiu. Fem una pausa perquè de seguida presentem més protagonistes.
Si cada vez que recibes tu factura de electricidad parece una película de Hitchcock,
pásate a Iberoelectra, la comercializadora eléctrica de tu negocio. Transparente, sin gastos extra, la que te ayuda a ahorrar. Llámanos al 964-91-7104 o tráenos tu factura a Jaume Roig 42, Vila Real, iberoelectra.es. Som la llum grogueta.
¿Tienes una boda, cumpleaños, bautizo o comunión? ¿Tienes una empresa y necesitas un servicio de catering? Catering Esther tiene soluciones individualizadas tanto para tus eventos de empresa como de particulares. Por innovación, por calidad, por nuestro saber hacer, llevamos más de 30 años de experiencia. Catering Pastelería Esther. Pasión por el catering.
Llegan las fiestas y con ellas nuestra tradicional Noche de Chulla. En Carnicería Juan Bou encontrarás el cordero a cuartos o medios a tan solo 9,98 euros. Además, prueba nuestras deliciosas longanizas caseras. Y no te olvides de nuestro servicio a domicilio. Haz tus encargos en Carnicería Juan Bou, calle Pietad 52 o al teléfono 964-520271.
¿Diga?
¿A que no sabes de dónde te llamo? Estoy con los niños y estamos alucinando con todo lo que hay aquí. Material escolar de todo tipo. Para el colegio, la universidad, para la oficina.
¿Tú estás en Pick & Pack?
Sí, nos han atendido estupendamente. Y en menos de 10 minutos ya tenemos todo el material escolar para la vuelta al cole.
Oye, pues echa un vistazo que también hay muchas ideas para regalar. Como, por ejemplo, la agenda de Lucía B o de la vecina rubia. Y todo lo de Mr. Wonderful. Y compra folios.
Vente a Pick & Pack. Abren de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Pick & Pack, avenida Pío 12 frente a Torre Mocha. Villarreal.
Dicen que hoy en día con 7 euros no vas a ninguna parte. ¿En serio? Ahora puedes ir donde tú quieras con un Nissan Micra por solo 7 euros al día, sin pagar entrada y con todo incluido. Seguro a todo riesgo, mantenimiento, vehículo de sustitución. Ven a tu concesionario y sal con un Nissan Micra nuevo financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
And starting conversations, all my friends are turning green. You're the magician's assistant in the...
Doncs anem a presentar el festival Bagatge, que arriba a la localitat de Betxí aquest cap de setmana i que ja porta 20 edicions. Anem a parlar amb el seu alcalde, amb l'alcalde de Betxí, Alfred Remolar, perquè ens expliqui tots els detalls d'aquest festival de teatre. Molt bon dia, alcalde.
Hola, bon dia.
Doncs bé, comenta'ns una miqueta què és el que podran veure tots aquells que s'apropen cap al Festival Bagatge, que té ja 20 anys a les esquenes.
Sí, efectivament, ja tenim majoria d'edat en este festival i la veritat que molta il·lusió, com tots els anys, però jo diria que enguany encara més, no? Perquè a més, com he dit, és una fita important, fem un aniversari important. I com a novetat, doncs demà tindrem la inauguració de matí, on tindrem una exposició de fotografies i d'objectes d'edicions passades, i per tant doncs rememorarem aquestes 20 edicions. Com dic, en molta il·lusió un any més, i a més doncs sabem que enguany hem portat un cartell de molta qualitat i per tant doncs la veritat és que és un plaer i un orgull en una població com esta, en només 6.000 habitants, doncs que tinguem un festival d'aquestes característiques.
No sé, igual te faig una pregunta i t'ofenc, però recordes com comença aquest primer festival, el recordes?
Sí, perquè justament van ser uns amics meus que tenien una xicoteta de companyia de teatre que els que se van llançar, i jo recorde pues això, que les primeres edicions era una cosa novedosa, era una cosa diferent, i recorde que així en la plaça se van fer un parell d'actuacions on hi havia centenars de persones i la veritat que ja des del primer any va ser un èxit, no? Després han hagut altibaixos com en totes les coses, però jo crec que en els dos últims anys s'ha recuperat l'esperit inicial i s'han portat figures de primera categoria a nivell estatal i, per tant, pues, com dic, és un cartell de primera magnitud i segur que és un èxit de participació, d'organització i també de qualitat.
Bé, hem de dir que un èxit de participació perquè espereu 13.000 persones, moltíssima gent per apropar-se a la localitat de Betxí a gaudir d'aquest festival.
La veritat és que l'any passat va anar molt bé també a nivell de públic. Quan són les actuacions de vesprada i de nit que són seguides, pues la gent se menja d'un lloc a un altre i la veritat és que sí, que va ser un èxit de participació i esperem com a mínim tindre els mateixos espectadors que l'any passat. A més a fer una campanya forta a través de les xarxes socials i per tant pues, hem intentat arribar al màxim de gent possible i bueno, pues, això unir a la categoria d'artistes com Trapuzarra, o Rodrigo Cuevas, pues esperem que n'hi hagi molta gent en les sessions que hem preparat.
Doncs anem a endinsar-nos un poc en la programació, perquè comença, com deies ben dit, demà a partir de la una del migdia, amb aquest acte d'inauguració i amb aquesta exposició dels 20 anys de teatre, però, per exemple, ja a les 7 de la vesprada ja tenim la primera de les actuacions, Pepa Cases.
Sí, justament Pepa Cases, que és la responsable, no, de l'Escola de Dansa i Teatre d'ahir de Vila-real.
Sí.
Pues, m'imagino que la coneixereu, que és una figura de primera categoria. I a continuació, pues, ja tenim un espectacle supernoverós i superxulo, el Bot Project, que estan mirant uns vídeos aquests dies en internet, i la veritat que és una cosa espectacular, no? De nit tindrem el Juja Teatre, que també, pues, és, per als que són enteros en el teatre, pues, és una companyia molt bona.
Però m'ha sorprès, alcalde, això de teatre d'humor per adults.
Bueno, sí, és un poquet picantó, no? I, bueno, pues, n'hi haurà sketch, això, pues, un poquet més puxat de tot, però la veritat que és, de, com dic, de molta qualitat, no? Després, el dissabte fem la batucada, que ja és típica també del teatre, que el que fa és recórrer els carrers del poble per a replegar a la gent i dur-los a lo que serà la primera actuació del dissabte que farem a la plaça Major, amb Trapu Zaharra. He de recordar que Trapu Zaharra són els actors de Vaya Semanita i de sèries com Que vida más triste de televisió, i per tant, pues, són actors, no, de molt de prestigi i de molta qualitat. A les 8 el dissabte tindrem a la Tumba Labó amb el teatre local, no, que són també els organitzadors del festival. I de nit també destacar a Rodrigo Cuevas, no, que així també últimament està així en televisió, així també al programa de Buenafuente, i la veritat que és un espectacle molt recomanable, molt aconsellable. No?
Molt bon cartell, me pareix que teniu per aquest 20è aniversari, heu tirat la casa per la finestra, és normal, i també voleu celebrar-ho a través de la música i, evidentment, ficar-li una miqueta de festa, no? També al cos, a les 12 de la nit, amb una festa de 20è aniversari.
Sí, efectivament, no? I també, com, pues, el que te deia, no? Com són els de la Tumba Labo que ho organitzen, pues, coneixen a aquests artistes directament i, pues, sempre poden ajustar més econòmicament l'avinguda, i a més, pues, sempre poden fer-se també un huequet per a vindre a un poble de 6.000 habitants, no? Que la veritat, pues, que això, hem fet una espenta forta per a poder portar el cartell que tenim a les mans i poder dur un festival de qualitat.
Doncs tanquem amb dues companyies de teatre, també. M'agradaria que ens digueres si és per a tots els públics, tota aquesta programació, menys, evidentment, aquesta del divendres a les 11 de la nit, si la resta és per a tots els públics.
Sí, efectivament, és un teatre molt familiar, és un teatre de carrer, on arrepleguem a tota la gent, a tots els veïns i veïnes i visitants que vulguin vindre. I com tu dius, no? Excepte este sketch que fan el de Cuja Teatre el divendres de nit, on també, efectivament, podrà ser també en realitat per tots els públics, però és un poquet més per adults, doncs, pues, la veritat és que la resta d'espectacles sí que són recomanables i molt aconsellables per a tota la gent, sobretot perquè últimament estem notant, o s'està notant en les dades oficials, que la gent no va molt al teatre, i és una bona manera de no anar a lo millor a un teatre tancat, però sí d'anar al carrer o a la plaça i veure un espectacle de qualitat així als carrers de Betxí.
Doncs així és. Per a tots aquells que vulguin concretar i vulguin saber amb més detall la programació, de quina forma poden aconseguir-la?
Bueno, pues està al Facebook de l'Ajuntament de Betxí, també tenen una pàgina pròpia de bagatge, o a la pàgina web de l'Ajuntament de Betxí, betxí.es, pues, també poden trobar tota la programació. A més, evidentment, també s'han fet cartelleria i diversos fullets on està tota la programació escrita, però sobretot a les xarxes socials, ahir la podran trobar.
Doncs durant tot el cap de setmana, 20è aniversari d'aquest festival de teatre Bagatge. Alfred Remolar, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies i ens veiem este cap de setmana, per així per Betxí.
Doncs bé, nosaltres fem una pausa perquè de seguideta ens anem a parlar d'animals.
Últimos días de rebajas en Canem. Elige dos o más prendas y llévatelas al 50%, excepto nueva colección. Las mejores prendas para él y para ella, sin olvidar a los más pequeños. La mejor calidad al mejor precio. Canem, la moda que estás buscando. En Vila-real y Nules o en www.canem.es.
Tradición.
Respecte.
Devoció.
Diversió.
Bridget Mobile et desitja que passes unes bones festes en honor a la Mare de Déu de Gràcia. Bridget Mobile, el teu taller de confiança. El trobaràs al carrer Bridget número 12 de Vila-real.
Una nueva playa, un nuevo amor, nuevos amigos, nuevas noches interminables. Aunque cada verano parezca igual, siempre tiene algo nuevo que te sorprende.
El sabor de un nuevo verano te espera en McDonald's. Ven a probar los nuevos McShake de irresistible nocilla y de crujiente galleta Lotus que harán tu verano deliciosamente diferente. Sunny Moments de McDonald's.
Aquesta temporada no t'ho penses. Y'all ready for this? Si els teus fills tenen més de 6 anys, els esperem a l'Esportiu Bàsquet Vila-real. Ens traslladem al Centre de Tecnificació Esportiva, unes instal·lacions de primer nivell per a oferir més horaris i qualitat. Inscripcions a www.ebvila-real.com o de forma presencial a partir del 3 de setembre al Centre de Tecnificació de 5:30 a 7:30 els dilluns, dimecres i divendres. I aquest setembre descobreix el món del bàsquet de forma gratuïta. Esportiu Bàsquet Vila-real. T'apuntes?
Va, on quedem?
On anem a quedar?
On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Vila-real.
¿Ya está? Manolo, siempre me dejas a medias.
Si no necesitas una furgoneta todo un día, ven a Malco Rentacar y alquílala por horas. Malco, el único sitio donde quedarte a medias te sale a cuenta. Malco, tu empresa fácil de alquiler en Castellón, en Polígono Estadio y en Villarreal en la Avenida Castellón. ¡Malconízate!
Agricultor. Con Spintor Cebo, la lucha contra la mosca de la fruta y del olivo nunca fue tan fácil. Protege 10 anegadas con 5 litros de agua y 1 litro de Spintor Cebo. Ya sabes, contra la mosca de la fruta y del olivo, aplica Spintor Cebo. Nunca fue tan fácil. Distribuido por Agromaestra, 964-32-2041.
Cubacas, con sus camiones de gran capacidad, realizan desatascos domésticos y comunitarios, utilizando la tecnología más actual. Cámaras de inspección, detención de fugas y localización de arquetas. Cubacas Desatascos, calidad y profesionalidad en todos sus servicios. Llame al teléfono 670-74-52-98 o entre en cubacas.com. Ah, y asistencia 24 horas low cost.
Doncs anem a presentar a la nostra següent protagonista, la nostra col·laboradora veterinària Raquel Trigueros, que la tenim ja així amb nosaltres. Raquel, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs bé, de què anem a parlar avui?
Pues avui anem a fer dubtes a la carta, i és dubtes que té la gent i ha anat preguntant, i lo interessant és que són preguntes molt freqüents que sol fer quasi tot el món o s'ho solen preguntar. O sigui, són preguntes que la veritat és que estan molt escollides.
Doncs, per exemple, la primera d'aquestes, no?, que ens la feia Paola de Castelló. És veritat que les gosses han de criar una vegada en la vida, almenys per salut?
Això és el que dic jo, un mito de parque, que s'estila molt dir això, però realment no. No, per salut, perquè solen dir que aixina viuen més, que tindran menys tumors de mama. L'únic realment que és bo per a la salut de la gossa i que disminueix la probabilitat de tindre un tumor de mama, en un 80%, 90% quasi, és la esterilització, la castració, abans del primer cel. O abans del segon també, ja no tant, però també. Però realment no necessiten tindre gossets, no necessiten un embaràs per temes de salut. És indiferent, realment és indiferent. No hem de fer-la criar perquè sí, perquè després hem de pensar que és un problema que fem en la camada.
És que després és un problema, realment, i això s'ha de plantejar bé.
Sí,
és que si la teua gossa té fills...
Molta gent m'ha dit, no, si jo no vull fer-la criar, però com és per salut, i no, realment per salut no fa falta fer-la criar. Això és un mito totalment, No fa falta fer-la criar.
Doncs que quede clar per a tots aquells, evidentment per a la oient que ens llançava la pregunta, però també era un altre oient, però des de Borriana, el que ens feia una altra pregunta, no? Ens deia que amb quina freqüència se pot llevar al gos.
pues els podem llevar, la normalitat és llevar-los cada mes i mig, sempre en un xampú especial adaptat a les seues necessitats, perquè n'hi ha gent que s'ha vist jo que s'han llevat inclús en faire a vegades i s'irrita la pell.
En què s'ha de llevar? En algo especialitzat,
sí,
no?
Sí, n'hi ha xampús especials per a gossos i gats, perquè si el dutxem en un, per exemple, en un xampú nostre o en un gel nostre o inclús Fairy, ja te comenté que he vist de tot, se'ls pot irritar la pell perquè no respecta el seu pH i no està adaptat i pot donar al·lèrgies, sobretot, que jo he vist una vegada me van tocar a mi per a una urgència, l'acabaven de llevar en un xampú pues, nostre de, per a persones i se va unflar tot. Li va donar una al·lèrgia a un component i se va unflar. Entonces, normalment, els podem llevar cada mes i mig, a no ser que tinguin a vegades problemes de pell. I donem a vegades xampus que estan medicats per a ells, i entonces pues, igual se tenen que banyar durant una setmana tots els dies.
Però això dependrà,
en casos especials.
Dependrà del pèl? Has de banyar-lo més seguit o menys?
No, normalment recomanem això, sobre el mes i mig. Les peluqueres canines també ho recomanen cada mes i mig, perquè no n'hi ha per què llevar-lo més. Realment.
També en el cas dels gats?
Els gats no tindrien per què llevar-los perquè realment no s'embruten. Si tenen una conducta saludable d'higiene, a no ser que el gat estigui malalt, tingui algun problema, i entonces deixa de acicalar-se. Entonces sí que pot presentar problemes. Però els gats, jo si te dic la veritat, i és experiència pròpia, jo tinc tres i no els he llevat mai perquè estan sempre nets.
Molt bé.
Que no fa falta.
Doncs ara em ve una pregunta que la veritat és que tenint en compte que arriben festes, se la plantejaran moltíssimes persones que tinguin gossets en la seva casa, perquè venen festes, Anna de Vila-real ens pregunta, te pregunta si el seu gos, que té molta por als coets i als petardos, que què pot fer en ell?
Això és una pregunta que en festes abunda molt. Pues sí, és un problema perquè tenen molta por. Normalment sí que és veritat que quan se crien des de xicotets i s'acostumen, que els tenim des de cadellets, no solen patir tant, però ja quan són adults i potser no estaven acostumats, sí. Entonces, el que hem de fer és proporcionar-li una zona tranquil·la, donar-li seguretat, no alterar-nos quan ell s'altere, perquè si veu que anem cavall i només xilla, entonces dirà, sí, passa algo, venen a protegir-me. No, normalitat tot el temps, normalitat.
Molt bé.
No se recomana passejar pel carrer en gossos que tenen molta por als coets, perquè
o sigui,
sí que hi ha hagut algun que a lo millor ha eixit corrents, poden provocar un accident, si tenen una por extrema, que sí que n'hi ha a vegades. I després...
I com li lleves la por?
Clar, la por és en molta paciència i que ell veja que no passa res. També és veritat que n'hi ha un producte, bueno, n'hi ha diversos productes en el mercat que ajuden, en les tendes d'animal tenen, que són tranquil·litzants naturals, naturals. No estem parlant d'un tranquil·litzant ja més fort, però són com si ens prenguérem nosaltres una valeriana, per a que mos fem una idea, pues a d'ells el mateix. No estic dient que els donem valeriana, ojo.
Home, no.
Hi ha unes pastilletes que estan adaptades en ells, per a ells, i ja està tot, i van molt bé. Podem preguntar en una tenda d'animals si n'hi ha algun producte, algun tranquil·litzant natural, i sí que va molt bé ara per a este període de festes, per als coets, donar-li per a que estiguin més tranquils, més segurs... N'hi ha tota una gamma de productes, o sigui que podem aprofitar això i donar-li tranquil·litat al nostre animal.
Molt bé, doncs una molt bona resposta per part de la nostra veterinària. En tenim més perquè també de Vila-real Nacho pregunta: la meua gossa té llet sense estar embarassada, li passa moltes vegades. Això és roïn, com ho puc evitar?
Pues això és un embaràs psicològic. I és molt freqüent. Això és que dos mesos després d'haver tingut el cel, pues elles pensen pues, que estan embarassades, no? Perquè l'embaràs dura dos mesos, pues, és quan el temps que tindrien que tindre els cadellets, tenen llet sense estar-ho. I és un problema, és roïn, pot arribar a ser roïn, perquè tota aquesta llet que s'estan caient les mames, com no tenen cadellets, pues se pot infectar la mama i poden tindre una mastitis. I amb el temps, si és molt recurrent, que solen tindre això, este problema moltes vegades, moltes mastitis, pues sí que pot donar lloc a afavorir l'aparició de tumors. Com ho podem evitar? Això se pot medicar una vegada apareix l'embaràs psicològic, n'hi ha una medicació hormonal per a tallar la producció de llet, però sí? Si el que volem és eliminar-ho de l'inici, el problema, el que tenim que fer és castrar l'animal.
castrarlo.
O punxar-li per a que no entre en cel, que també és un altre mètode per a evitar això. Però la veritat és que la castració ens estalvia tot això, perquè ja trenca la roda del cel i ja. Però per a que te facis una idea, jo he vist fins i tot una gosseta en embaràs psicològic amamantar a tota una camada de gatets que estaven sense mare.
Imagina't. Imagina't, claro, perquè és un embaràs psicològic, clar.
Sí, sí, psicològic, o sigui, les mames lacten i tota una camada que en aquell moment pues, sí que va traure, va ser favorable a aquella situació, però de normal pues, sí que pot donar problemes, eh? Els embarassos psicològics, i venen sempre això.
Parlant de gatets, no? hem de comentar això, l'altra pregunta que ens feien. Carmen de Castelló ens deia, tinc un gat i estic pensant en tindre un altre. M'han dit que el tinc que testar, que això què és, que de quina forma funciona.
Sí, quan es diuen, quan algú vol tindre gat i li diuen no, però si ja tens un altre, s'has de testar, la veritat és que se fa un món, diu, però s'ha de testar, que és això d'un test, testar, i l'altre no el tinc testar, el tinc que testar també, se fa tot una bola. I és senzill, això és. Bueno, hem de saber si tenen malalties molt contagioses, ja no molt contagioses, sinó que si se contagiaren són molt greus, sí, com la leucèmia i la immunodeficiència. Uh-huh. Entonces, si tenim un gat i ja està testat, ja sabem si és positiu o negatiu una d'aquestes dues malalties, i volem introduir un altre, doncs ahí és on ve el problema, ¿vale? Perquè si el que tenim no té res, per exemple, i introduïm en casa un que sí, tenim el dubte, doncs l'hem de testar, però els tests els hem de fer a partir dels 9 mesos, perquè fins als 9 mesos mos pot donar un falso positiu a leucèmia o a immunodeficiència per anticossos maternals que encara els tenen en circulació. Entonces, no se recomana testar fins als 9 mesos, perquè n'hi ha gent que els està testant a lo millor als 3-4 mesos i ahí ja realment aquesta informació que mos dona no és vàlida, perquè pot ser un fals positiu. Llavors, ens hauríem d'esperar una miqueta. Lo mateix per a vacunar, que molta gent vol vacunar de leucèmia i se recomana saber si són portadors ja, perquè si són portadors realment la vacuna
claro,
ja està una miqueta compromesa. Entonces, testar els animals és molt fàcil. Se trauen dos gotetes de sang, no fa falta més, i és un test que se fica a la goteta i te diu si és positiu o negatiu. Entonces, si tenim ja un gat, pues podem aprofitar i testar-los als dos. Si és molt xicotet i encara no fa els 9 mesos, pues sí que convé tindre'ls a vegades en quarantena.
Molt bé, doncs fàcil i que tampoc costa tant, no?, de fer una cosa d'aquestes característiques.
No, és més senzill de lo que pareix.
Doncs bé, Raquel, ens quedem amb aquestes preguntes. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i que passes molt bones festes.
Igualment, bones festes per a tots.
Ven a Cafetería Roma y disfruta de los mejores helados. Prueba los deliciosos sandwiches de Kit Kat, Oreo, Chips Ahoy o M&M's. Un auténtico placer para tu paladar. Cafetería Roma, Avenida Río Ebro, de Villarreal.
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Parlàvem aquesta setmana de l'inici de curs, que començarà en breu, també després en aquest cas de les festes que tenim a Vila-real, però també volem parlar respecte a una associació i la tasca que fa en aquest cas l'Associació Castellonenca de Recolzament al Superdotat i Talentós, ja que els xiquets que van als centres educatius reclamen més atenció en aquestes escoles per als xiquets que tenen aquestes capacitats especials. Per això tenim a l'altra banda del fil telefònic per a conèixer a l'entitat i també a les reclamacions que presenten al responsable Màxim Manuel Peña. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Un plaer parlar d'aquesta associació que, en primer lloc, ens agradaria saber com sorgís, no?, i quant de temps porta en marxa.
Pues, enguany estem fent ja la majoria d'edat, són 18 anys treballant en la província, jo no porto tants d'anys en l'associació, però és veritat que durant aquests 18 anys és un canvi de formigueta, poquet a poquet, per aconseguir que les altres capacitats no es vegin en algo com a elitista, sinó que és una qualitat humana i que desgraciadament són els grans obligats de l'educació.
Suposem que també, com comenta, no, aquest buit que es tenia o aquest oblit d'aquests xiquets amb altes capacitats es va sorgir, no? Va sorgir justament aquesta entitat.
Sí, sí, perquè hi ha una llei per a les altes capacitats dins de l'educació. S'ha anat canviant de la mateixa manera que s'han anat canviant les lleis en quant a educatives i està ahí, però és que no es complís en ningú de rang. O sigui, no és igual que siga la LOMCE, la LOPCE, no és igual, no s'ha complit mai. I el problema és que actualment, per exemple, no es complisca, sinó que tampoc d'alguna manera es deixa complir. El que és la reivindicació de les famílies a nivell estatal, que han col·laborat pues, pràcticament totes les associacions sobre altres capacitats a nivell nacional, ha sigut el fet que se reclama que per fi d'una volta, tal i conforme diu la llei, les persones o alumnes amb altres capacitats intel·lectuals se'ls atenga dins de l'aula. I quin problema hi ha? Que com no se'ls atén dins de l'aula, apareixen problemes i ahí és on apareixen després les atencions per a poder cobrir allò que des de les administracions no se fa. I és el sorgiment de les associacions a nivell pues, estatal. Nosaltres, 18 anys, abans les famílies de Castelló acudien abast a València, que ja porten, crec que són 30, si no m'enganyo, i ara han aparegut un guany, dos associacions ja en Alacant, per atendre allí també les altres capacitats que també se traslladaven a València i ara pues, les han fet allí mateix en Alacant.
També, Manuel, estem parlant o està mencionant en aquest cas els xiquets i xiquetes que tenen altes capacitats, però en quin punt no es considera que un menor té aquestes altes capacitats o és superdotat? No sabem si també hi ha alguna diferència entre aquests dos termes.
Sí, els dos termes venen a dir, a veure, després pots trobar en persones que diuen jo no crec que això a la fi és ciència, la psicologia és ciència i tot està estudiat i té un rango. Si ho mira la campana de Gauss, pues lo que diu és que hi ha un marge central, diguem que veiem la campana, no? Pues la part central és on està la majoria, la normativa, ¿vale? La norma, el major percentatge de persones, i després estan els extrems. A un extrem estan les baixes capacitats i a l'altre extrem estan les altes capacitats. ¿Vale? Per damunt de 120 trobaríem persones amb alta capacitat i per damunt de 130 aproximadament el que trobem és persones en sobredotació intel·lectual. Això sí, s'ha de tenir en compte que hi ha molts factors que influeixen. Tu pots passar un test d'intel·ligència a una persona i seria la persona estar, pues, passa un xiquet i potser el trobes en un moment en el que el xiquet o està nerviós o senzillament dice que ja està desmotivat o vés-te'n a saber i pot traure una puntuació perfectament de 5 i 10 punts de diferència d'estar o no estar motivat o en condicions. Què vull dir en això? Que tal i conforme diuen des de l'antic EOPAE que van llevar aquí en Castelló, era un servei d'atenció des de dins de conselleria per a persones tan en alta capacitat com, per exemple, en TDA, més val en puntuacions on estiguen arrimades, i ja no estic parlant només d'un 125, possiblement en un 118, un 115, on hi ha un indicatiu que te diguen que hi ha algo més per lo qual aquesta persona no ha tret més puntuació, més val integrar-lo que no deixar-se'l, perquè a la fi la part emocional és tan sumament important que deixar-te'l fora significa que potser li estigues llevant l'oportunitat de creixement.
Clar, perquè no canalitzar tota aquesta potencialitat que tenen pot suposar, no, que els xiquets i xiquetes doncs, no exploten tot allò que poden oferir.
Sí, exacte. És que quan jo vaig entrar a l'associació, per exemple, entraven moltíssims xiquets que venien derivats perquè se portaven mal. Què significa que se portaven mal? Que molestaven. I per què molestaven? Perquè s'avorrien.
Sí.
És una cadena, és a dir, Y després estava el comentari de què va ser este xile sobredotat. Bueno, pues n'hi ha que conèixer més, informar-se més de les coses. Afortunadament, això ha canviat moltíssim. Avui en dia ens arriben xiquets i xiquetes d'altes capacitats derivades, inclús professors, sobretot joves, que han anat acudint, ens han especialitzat. Nosaltres fem cursos de tornar sobre altes capacitats. Clar, i van anant integrant-se al món laboral, ja tenen els coneixements i automàticament, quan veuen un xiquet o una xiqueta en certes característiques, diuen que això pot anar per ahí. Hi ha molta diferència en el que entrava abans i en el que entra ara. Abans eren normalment problemes de conducta, per què? Perquè s'avorrien, i ara afortunadament ja comencen a entrar xiquets derivats des del col·le. Què significa això? Que quan més temprano se'l dona l'atenció, antes vas a trobar una que tinguin el potencial desenvolupat i l'altra que no decaiga la motivació. En el moment que cau de la motivació, cau tot. I després l'altra part important de l'atenció en l'aula és molt, molt important evitar l'assetjament escolar, perquè la diferència en els col·les resulta un motiu de diana. I desgraciadament, els que tenen altres capacitats, com el TDA, autisme, de diferents graus, etc., són diana de casos d'assetjament escolar.
Suposem que tot allò que és enmig de la norma, no?, és focus, i malauradament els centres educatius públics, no?, els concertats, tampoc tindran tants recursos, no?, i per això cal també que reivindiqueu i feu públic aquesta necessitat que tenen, no?, els xiquets.
Sí, però a banda, a veure, no estic d'acord totalment en el tema de recursos. Jo crec que el tema de recursos és un tema de, diguem, d'excusa, val? No estic ficant-ho a nivell global. Però si veus certes xerrades de persones de finalitats importants dins de l'educació, com pot ser Turón i tal, jo recordo que fa cosa d'un any vaig assistir a un open class on se parlava exactament del tot, i hi ha allí diversos centres educatius, també han fet programes de millora, però ja no directament per a persones xiquets i xiquetes amb alta capacitat intel·lectual, sinó inclús xiquets tant que siguin bons estudiants, ¿vale?, que tinguin una, com te diria, que tinguin a favor el tema de purament d'estudi, de rendiment escolar, ¿vale? I una altra cosa diferent és persones que tenen alta capacitat intel·lectual, perquè sembla que quan un té alta capacitat intel·lectual té que ser un Einstein, això no és així. Què passa? Que quan el Turón, en aquest cas, que és el que va fer la xerrada, diu als centres que havien portat, ja portat projectes, es diu, i vosaltres per què heu de fer el xinat? Per què no feu? Ui, és que no teniu recursos, és que els recursos són els mateixos que heu empleat ara, no teniu que emplear més.
Sí.
Clar, se queden pensant i diuen, ostres, pues sí, és el xinat. Vull dir que al final no se tracta un tema tant d'injectar recursos, sinó d'aplicar els recursos que tenen de forma diferent, i que trobo el mateix, o sea, en aquesta xerrada, per exemple, ho va dir en clar, i de fet, els centres que van acudir a la xerrada aquesta van acabar refer el projecte perquè se van donar compte que el que havien fet podien ampliar de tal manera que podien treure-li moltíssim molt més rendiment.
Així que moltes vegades és més la voluntat, no?, i potser estar còmodes en una posició i no intentar anar més enllà.
Exacte. I ja no sé, el fet d'estar còmode en un aula, és cert que el principal, en aquest cas, del professor, és, com sempre dic, és la vocacionalitat. ¿Vale? Un professor que és vocacional automàticament estima l'educació, estima l'estar en classe, el que aprenguen i tot això que corre. Jo, desgraciadament, en els meus fills, sobretot en el major, jo m'he trobat inclús comentaris, i això no me passa només a mi, sinó a moltes de les famílies que acudixen a cas en xiquets i xiquetes d'alta capacitat, on el professor diu, bueno, pues tampoc lo sabe todo. Bueno, pues mira, és que no nascut en un servei en plan Google on tu li preguntes multiplicar quant té un any i tu fa.
Sí.
N'hi ha alguns que sí, però també hi ha xiquets. Per exemple, en Asperger, per metodologia del funcionament del seu servei, en Juan. No és un tema de a veure, és més saber què és el que és cada cosa. Si tu entens què és una persona amb altres capacitats i com funciona, millor li pots donar l'atenció i pots treure-li major rendiment dins de l'aula.
Per això suposo, Manuel, és fonamental detectar com poden fer els pares per a saber si el seu fill, no, quines són, diguem, les característiques, suposem que variarà en cada persona, però que poden denotar que té aquestes altes capacitats.
Bueno, pues ahí podem trobar un ventall infinit, és a dir, cada persona som d'una manera, però n'hi ha certes senyals d'alarma, pues que sí que a lo millor te poden donar el pensar, uf, ha passat alguna cosa, no? Però en qualsevol cas, lo principal és la rapidesa en la que funciona el servei en quant a aprenentatge. De molt xiquet, pues, un xiquet que són molt prematurs caminant, és un indicatiu. Hi ha uns altres que ho són parlant, també és un indicatiu. O sigui, hi ha molts indicatius. Quan estan en el col·le, són esponges, absorbeixen moltíssim. I després, pues, poquet a poquet, se va ralentitzant una miqueta i va ficant cada xiqueta al seu lloc. Hi haurà un lloc que són prematurs, però després entren llançats. N'hi ha que són prematurs i de cop arriben al col·le i continuen llançats. És un ventall de personalitats molt, molt divers, però sí que hi ha indicatius, tal conforme t'he dit, que te poden donar la sospita de que tenen altes capacitats. Si en el col·le ho detecten, pues, passarà al gabinet psicopedagògic i li faran l'estudi. Desgraciadament, també hi ha que dir que no tots els professionals saben aplicar les pautes i tot per a fer un bon estudi de si una persona té alta capacitat o no. En conselleria continua havent problemes, per exemple, de fer. Ens piden a casa des de algun temps. O incluso nos pregunten directamente si nos pueden pasar para que no sé si colegs el pasen a escolta, no sé si colegs son treballadors que cada uno del seu treball están especializados, si todos tienen máster en altas capacitats, pero para nosotros un treballador no es una cosa de consellería. Si ya hemos tenido una mítica y si una mirant de costando, me falta que nos fiquen en esas cosas. Si no saps, pues parla directamente en consellería. Yo no sé, a veure qui me pot ajudar a fer aquest treball, i des de conselleria pues ja l'indicaran.
Així que veiem, Manuel, segons es desprèn de les seues paraules, que també aquest nou curs comença amb molts deures, no? Que segons vostè s'hauria de fer el sistema educatiu.
Mira, en València portàvem en uns anys on mos comentaven que tenien molts problemes. De fet, nosaltres aquí en Castelló teníem l'EOPAE, tal com t'he comentat abans, i ens el van llevar en el canvi de polítics i tot això, quan nosaltres pensem que afortunadament en el canvi això s'anava a extendre a València i tal. I ells estaven esperant que passara això. Tot el contrari, no sols el van llevar en València, no va ficar, sinó que ens el van llevar a nosaltres, a lo qual ens hem trobat una desgraciadament, inclús l'educació és un tema polític, pues a d'ells s'ha anat tot de cara. Nosaltres, sobretot el final de curs, no te pots imaginar de la problema de problemes que hem tingut, sobretot en col·le, i que pues, veurem com acaba la cosa, perquè s'han comès realment barbaritats en quant a legislació. I, claro, en aquest panorama, com comença el col·le? Com comença el curs? Pues veurem, certament, l'esperança és de que d'alguna manera s'acaba entenent de que al final els qui sempre es dedica són els xiquets i que desgraciadament en casos d'estos quan més tard li dones l'atenció que necessita més mal li fas i això és el que prima per damunt de tot i que justament això és el que no se té en compte.
Doncs esperem que aquestes reivindicacions que puguen arribar, no?
que no tarde molt en arribar, i sí que ja per últim, Manuel, si alguna persona, alguna família diu, pues, escolta, el meu fill podria tindre, com pot fer per a ficar-se en contacte amb vosaltres, i suposem també que l'orienteu en un món en el que molts mites, molts dubtes poden assomar.
Sí, desgraciadament, bueno, va augmentant el coneixement en quant a això, que hi ha moltíssim, moltíssim mites, que no n'hi ha manera. Claro, lo que te disfrutas era una persona en alta capacidad intelectual o superdotado, como se sol dir, ya afortunadamente poquet a poquet, menos utilizar, que encara se espera carita, ulleretes y en un llibre en la mà, pues n'hi ha de tot, n'hi ha que estar jugant. Barret. Acá, por lo que oferís, pues es un asesoramiento a nivel del chiquillo y a nivel de la familia, porque eso no es un tema només de chiquetes y chiquetes, es un tema de la familia. Tendría una persona sobredotada en casa, se reconocen muchas situaciones en que está pasando el primera chiquete, ellos treballen en lo que es psicòlegs, en una espècie de teràpia col·lectiva, ¿vale? Que sobretot se treballa social, que desgraciadament on en quant a l'actitud en grups. Però després se pot trobar en xiquets. Com tal qual, pues, se van ficant uns grups o altres. En aquest moment tenim, no recordo, són 7 o 8 grups de xiquets i xiquetes. La segona són tallers. Tallers de diversos, pues, no sé, n'hi ha des de robòtica, n'hi ha no sé, teatre, per exemple. Sempre se busca que s'expressen d'alguna manera i tenen opció a desenvolupar algo que en el col·le no se'ls dona. Que tornem a lo mateix antes. Lo ideal seria que totes aquestes coses dins de l'horari escolar se poguera atendre. I els pares, per lo que fem la primera hora, pues a vegades tenim xerrades de fora, d'algo del món dels altres capacitats o d'educació, fa xerrades, o bé traem un tema i lo que son la informe. Ding 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 ding.
Doncs bé, arribem a les 2:04 minuts. Ara de seguideta els nostres companys d'esports ens portaran l'actualitat del Villarreal Club de Futbol. Tornarem demà en directe en les festes patronals en honor a la Mare de Déu de Gràcia de Villarreal. Si voleu seguir-les, ja sabeu, fiqueu la 92.2 de la freqüència modulada a partir de les 12 del migdia. Molt bona vesprada. Adeu.